Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Benvinguts, un dijous més, estem ja a 30 de març, tenim que parlar amb David Gómez de Mora. Ser Història Maestrat, un programa pues, bueno, que capta l'atenció de la nostra audiència. Bon dia, David, per si no t'ho havia comentat.
Hola, bon dia, Juanjo.
I que hi ha molta gent que t'espera, t'espera escoltar tots els dijous i després també entra en la secció de la nostra web en sermaestra.com, els podcasts, i me comenta que és interessant els temes que contes i que els contes amb molta proximitat. Que així te dono la més cordial enhorabona per aquest espai que realitzes.
Moltes Nosaltres gràcies.
Merament som conductors. Avui me pareix que m'has dit que volies parlar de masos, la vida als masos,
sí,
no?
Sí, la vida en els masos i massets.
Bé, això, bueno, ara ja no sé si ja fan vida o no, però això bàsicament està per allà, als anys 50, als anys 60 del segle XX, me pareix que es pot,
exacte, sí.
Se pot catalogar vida com a masos.
Podríem parlar, sí.
De masovers, pastors, no?
Exacte, fins al moment de la Guerra Civil, anem a dir-ho així, hi ha un canvi de la forma de vida degut sobretot als fluxos migratoris, gent que se desplaça cap a poblacions allunyades de les àrees interiors i se va perdent de manera paulatina eixa tradició, eixa forma de vida en el camp i, per tant, arrelada en el nostre territori moltes vegades en els masos.
Bé, doncs, si te pareix, comencem. Comencem bé. Pel principi.
Sí, els masos, com tots sabem, són construccions de l'arquitectura rural que es caracteritzen per tindre una major grandària respecte a lo que entenem com a casetes o cases de camp o massets, al ser una edificació amb diverses funcions i són adaptades a l'explotació agropecuària, és a dir, tant per a l'àmbit de lo que seria la producció agrícola de cultiu com per a la del cuidat del ramat. Se podia fer una vida de manera permanent dins de lo que era l'explotació al llarg de tot l'any, a diferència de les cases de camp i que se solien aprofitar únicament en moments concrets. Els masovers eren les persones que vivien en els masos i que gaudien de l'explotació d'aquells cultius i animals a canvi d'una renda o producció en espècies, moltes vegades també. En el nostre territori, el cultiu de cereals i la cria animal va ser essencial per a mantindre aquesta economia local de la que en tants programes hem parlat, perquè ens trobem en un espai que continuem presenciant en l'actualitat en molts dels seus àmbits de lo que seria el paisatge, eixa claríssima ruralització i baixa densitat demogràfica que fomenta l'establiment d'una societat llauradora com ramadera, que és la que ha representat la història del nostre territori. La grandària de les explotacions, quan parlem de masies, de masos, es calcula, depenent del temps que anem a veure, li pot costar treballar a una parella d'animals, els quals es deia que podien llaurar en un dia una tercera part d'una hectàrea, és a dir, parlaríem aproximadament d'uns 3.300 metres quadrats. Els masos compten amb diferents estades per exercir la vida de lo que és la família que allí residís i complementant-se, com diem, en estructures com corrals, el celler, la cuina, habitacions i zones concretes. Bé, per assecar o emmagatzemar els embotits que s'extreien de la matança dels animals, així com, diem, altres edificacions annexes en les quals es podia aixoplugar la palla amb la qual s'alimentava el bestiar o també la reserva de llenya, a més d'algun forn en el qual se podia coure el pa, perquè tot això era una producció artesanal, és a dir, se realitzava en la mateixa àrea d'explotació. L'última planta d'aquests masos era la zona en la qual es deixava assecar el gra. En el seu conjunt, tota la propietat disposava d'una àmplia quantitat d'espai per exercir les labors, encara que, com veurem, molta d'aquesta explotació acabarà també sent destinada per a zona de pastura o, en aquest cas, de tipus silvícola, per la qual cosa, a no requerir un manteniment excepcional, això permetrà que l'explotació moltes vegades aconseguisca una extensió superior al centenar d'hectàrees. Compte, eh? Parlem de zones que moltes vegades també ara s'estan aprofitant per a el que seria el sector de la cinegètica de la casa, perquè són grans extensions que no s'estan explotant des del punt de vista agrícola i ramader, i és una solució també econòmica que està salvant en molts llocs pues, la situació d'aquest espai. Tampoc hem d'oblidar que els massets o construccions aïllades amb una menor grandària i que en recorden moltes vegades, com hem dit al principi del programa, a les cases de cultiu que venen en aquestes zones, són espais als que s'acudia en determinades temporades. Poden aprofitar-se per a aixoplugar-se i descansar, identificant-se també amb el que coneixem com una casa de cultiu que tenim per moltes parts, de no simplement l'àrea interior, sinó que també veurem en el terme municipal de la zona costera, com és el nostre cas. Vinaròs, per exemple, ne té diversos masos. El que passa és que, clar, en una tipologia constructiva diferent a lo millor al mas que veurem més cap a l'interior, però que la seva estructura econòmica és pràcticament idèntica. Arrendataris, petits o mitjans llauradors, eren els propietaris que donaven vida a aquest tipus d'espai, que la seva entrada solia tindre una quadra, amb el seu pessebre per a deixar les bèsties, o el mascle amb el qual es treballava i que es complementava amb una zona habitada com a menjador amb la seva respectiva ximeneia. A més d'una zona o catre habilitat per al descans, on l'austeritat i falta d'objectes de valor era una d'aquelles principals senyes d'identitat. No faltaven les clàssiques canyes o estaques per a penjar menjar aliments o objectes que no es desitjava que entraren en contacte amb les feristeles, a més d'algunes fornícules que servien com a prestatgeries o armaris per a depositar diversos utensilis. Veurem que mentre més anelles per a l'amarrament d'animals es distribuïen en la façana d'un habitatge, en aquest cas també en els masos, ho veurem, però sobretot en cases també del camp, en zones inclús dins de l'àrea urbana, com podem comprovar en molts dels municipis que veiem així en el nostre territori, això indicava que en aquell lloc hi havia una major quantitat de caps per al treball del camp. De manera, parlem de caps d'animals, de cap, de manera que això indicava el nivell, l'estatus social i econòmic d'aquell propietari. Els masos eren construccions que, depenent del lloc en el qual es trobaven, podien ser més o menys grans. Per exemple, està una mica, anem a dir, ja més estudiat això, els que s'emplacen en zones més accidentades o muntanyenques solien ocupar en termes arquitectònics menor espai, el que és l'estructura, l'edificació del mas, al no haver de disposar de majors dependències per a usos agrícoles. Val? Doncs aquest tipus de relleu el que fa és que l'explotació se dirigisca únicament, pràcticament, fins a lo que seria el sector ramader. La quantitat de caps de bestiar en aquest tipus de masies de zones en una orografia doncs, que destacava era un element que influïa en la seva evolució a causa de la força en la qual moltes vegades també bufalment en aquestes zones, perquè això ho hem de tindre en compte, la climatologia és molt dura, era molt, vamos, és un element característic d'aquesta arquitectura, el veure en les teulades la col·locació de pedres que alineades en ordre permeten una fixació d'aquesta part superior de l'habitatge. No només en les masies, també ho podem comprovar en moltes de les cases rurals, però en les masies, al estar exposades en una zona enmig del camp, sense cap tipus de protecció, encara en més necessitat. L'explotació d'altres elements naturals, com la calç i el carbó, a través de la llenya de les muntanyes, seran un exemple més de la necessitat d'aquells recursos que permetran unes mínimes condicions de vida en eixa zona. L'extracció del carbó, com sabem, no era una tasca fàcil, doncs, a més de les limitacions legals que moltes vegades existien, perquè no tota la muntanya era explotable per a poder realitzar el procediment, estarà costosa i sacrificada, ja que podien superar-se períodes de fins a 48 hores, val? De moltes hores per a poder començar a fer aquesta extracció, però el mateix ens passava en el tema de la calç, i ja ho han comentat en un programa, si mal no recorde, que per a poder extraure la calç se tenien que estar 2 dies treballant. Tinguem en compte que part del modest mobiliari amb el qual comptaven aquest tipus de residències se explotava i s'aprofitava de la mateixa propietat, és a dir, potser la fusta en la que estava realitzada una part del mobiliari de la casa estava extreta dels mateixos boscos. Sí que és veritat que això, molts historiadors ho han comentat, la masia no té una autonomia absolutament independent. Moltes vegades el masover té que anar a la població i ve comprant o intercanviant productes, pot aprofitar i així d'aquesta manera obtindre alguns que ell no pot realitzar o, en aquest cas, tindre en la seva explotació. El model familiar en aquest tipus de vivendes era troncal o múltiple, és a dir, a través de la coexistència de diverses generacions dins de la residència, on no existia la jubilació o les ajudes econòmiques que avui poden aportar els governs, fet que motivarà una major cooperació entre tots els representants d'aquesta llar. N'hi ha que dir, ja per a comentar-ho en la part final, que els gats eren un animal molt preuat perquè mantenia a ratja els rosegadors que buscaven els fruits de la collita o els aliments que s'emplaçaven en algunes zones, per no parlar de la labor que els gossos exerciran conduint el bestiar, així com avisant i vigilant la casa de l'arribada d'intrusos. Bé, com ja vaig comentar en un altre programa, part de la informació que aquí he pogut comentar, però que també podem veure en altres elements de l'àmbit rural, la podem trobar en un treball que es diu Massades i Masovers de la Cerollera i que és, per a mi, com vaig repetir, un referent que ens endinsa en un període del qual ja quasi ens hem oblidat, hem sentit històries dels nostres avis, dels nostres avantpassats, que ens han arribat de manera generacional, per tradició oral, però que ens reflecteixen una forma de vida que resta a veure en el que avui doncs, la societat del segle XXI està vivint.
Interessant. Gats, gossos, el bestiar per treballar, o diguéssim, ovelles, cabres, per a pasturar. La faena dels masos, una faena dura i bueno, pues, complicada. Ara, pràcticament, pues, deuen d'existir contats en los ditets, los masos habitats aquí a les nostres comarques, i alguns pues, a lo millor quizás reconvertits en segona residència o inclús en hotel con encanto, que diuen hotel rural, almenys que no es vagi perdent aquestes construccions típiques i no veure-les derruïdes com moltes vegades pas pel pobles d'interiors, per les nostres comarques, i veus autèntiques joies que estan caent, una llàstima.
Així és, completament d'acord, Juanjo.
Bueno, han parlat de masos, la vida en el camp, que és molt, molt important en les nostres comarques, perquè bueno, sí que a la costa tenim una vida, diguéssim, pues, diferenciada. En la seva època pues, havia molt de comerç marítim, sempre hem estat parlant de temes de la llana, dels pobles d'interiors, en la importància que tenia per a la economia pues, productes que avui en dia estan també desapareixent, i també tradicions com el que hem parlat abans, els pastors pràcticament no en tenim, i és una verdadera llàstima perquè a vegades ens fa falta, diguéssim, aquest tipus de feines que estan desapareixent a marxes forçades.
Són correcte oficis molt sacrificats, que si damunt li afegim que tenen moltes restriccions i limitacions que van més enllà ja de la voluntat del que podrien fer la gent que se dedica a aquesta tasca, doncs encara complica més el seu manteniment, perquè sí, com sí. Sabem, la situació ara mateix en l'àmbit ramader, les ajudes, els problemes en els quals s'han d'enfrontar aquestes persones són cada vegada més grans, i clar, això evidentment no ajuda per a res a que se mantingui aquest sistema de producció tradicional que ha caracteritzat l'economia d'aquest territori.
De les nostres comarques, sí. Per supost, i és una, ja t'hi dic, una autèntica llàstima.
Doncs sí.
Bé, vaig aprofitar per a despedir-me, ja que aquest és el meu darrer programa que fem a nivell d'història. M'ha encantat estar en tu estos mesos. Me'n recordo que vam començar en el cultiu de la vinya.
Correcte.
Ja sí, fa, sí. Ja ha plogut, eh? Bueno, no ha plogut més de lo que tindria que ploure, però ha plogut. I l'últim programa que vam fer va ser el de les falles, la passada setmana. Hem estat aquí, en aquest dia són 28 els programes que han portat a terme. Com dic, tu eres el verdader protagonista, jo sempre he estat el mero conductor, i a partir de la setmana que ve, Julio Vidal te farà també pues, companyia en este espai. Jo he estat encantat de veure néixer aquest programa. Li desitjo que dure molt de temps, molts de mesos, molts d'anys, que així prepara't, amarra't los machos, com dèiem, comença a traure temes que encara que jo no estigui aquí, t'estaré vigilant i te fustigaré pel Facebook. I per, vull dir, més per WhatsApp que pel Facebook, per dir-te, allí, este tema, a veure, si no me'n recordem.
Jo també te tinc que dir que he estat molt a gust aquí, en el programa, en tu, perquè eres una persona en un bon coneixement del territori, en una sensibilitat molt gran i ja d'un valor humà molt gran, i per a mi ha sigut una sort, un goig i un plaer el poder cada dijous estar en un professional com tu aquí al costat parlant de coses tan boniques com les que tu saps que representen la història i la identitat del nostre territori.
Moltes gràcies, David, no puc dir menys de tu, encantat d'haver-te conegut. T'havia sentit, alguna vegada t'havia vist en algun acte que havies fet, i eres un déu.
Gràcies, Juan.
Un màquina, continua així.
Ho intentem.
Treballa en aquesta humilitat que estàs fent, buscant sempre la realitat, no deixant-te influenciar per qüestions que o alguna vegada ho han dit, de la diestra o de la sinistra, sabem de què parlem.
Correcte.
Tu a lo teu, recte, aguanta, i de les crítiques no facis cas, perquè si no, pues jo t'asseguro que jo no hagués aguantat 36 anys aquí en esta casa, perquè les crítiques cauen de tots els puestos, moltes vegades ben intencionades, gràcies a totes les persones que ho han fet. Algunes vegades no saps per què les fan, i a vegades les fan per fer mal. Aquesta gent, pues bueno, què tinc que fer? Són uns pobrets, no podem fer res més.
Sí.
I, xiquet, que vagi molt bé, molt d'èxit en aquest espai i en totes les teues aventures que tens a nivell històric. Una abraçada. Gràcies. I fins sempre.
Igualment.
I als nostres oients, doncs també. Demà és el meu darrer dia en el darrer informatiu comarcal, hora 14. Demà ens despedim. Moltes gràcies,
gràcies
i fins
amic.
Sempre.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.